Uns 300 directors de centres públics catalans alerten el conseller Josep González Cambray d'un col·lapse real en el sistema educatiu. Denuncien una sobrecàrrega burocràtica, laboral i de gestió sense cap recurs addicional per part de l'administració. Ita Fàbregas.
Ho han expressat a través d'un manifest conjunt que es farà arribar al titular del departament. En aquest sentit, recorden que equips docents, direccions, així com diversos professionals del sector, estan vivint un escenari d'esgotament i tensió derivat de la manca de planificació i recursos.
Marta Madrenas no tornarà a encapçalar la llista de Junts per Catalunya. L'actual alcaldessa ho ha anunciat aquesta tarda en roda de premsa.
La decisió l'ha argumentat amb el fet que, segons el seu parer, cal renovar lideratges en terminis relativament curts. La renúncia ha indicat ha estat una decisió personal i una actitud honesta amb allò que ha cregut sempre, com ara la limitació dels càrrecs a dos mandats.
Jo sempre he defensat que en una ciutat tan important com Girona cal renovar els lideratges en terminis relativament curts i crec que en aquest cas doncs, l'òptim és no anar més enllà de dos mandats. És una opinió personal, ho reconec, i tot i que estic molt forta, aquesta és la veritat, estic forta, moltes ganes, però també vull ser honesta amb el que jo crec.
El Pla de Prevenció i Reducció del Frau Fiscal ha fet aflorar prop de 340 milions d'euros durant el 2021. Es tracta de la xifra més alta des que el 2015 es va posar en marxa aquest pla.
Ho ha anunciat avui el conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró.
És intenció d'aquest conseller fer de Catalunya un infern, però un infern pas de fraudadors fiscals. No un infern fiscal, sinó un infern pas de fraudadors fiscals. Posarem tots els mitjans que calgui per lluitar contra el comportament social més insolidari i potencialment més corrosiu que es pot donar en el si d'una societat.
Investiguen un metge del Departament d'Interior com a presumpte autor d'abusos sexuals contra tres agents dels Mossos d'Esquadra.
En aquests moments està en llibertat amb càrrecs després d'haver estat detingut. El sindicat policial Sapfepol ja ha condemnat els presumptes abusos sexuals.
El que nosaltres esperem és que aquests casos el que evidenciïn és que el sistema ha fallat, que hem de fer una revisió transversal, veure què és el que ha passat, sobretot acompanyar les víctimes, acompanyar les futures víctimes o les potencials víctimes que pugui haver i, evidentment, doncs, fer autocrítica sobre el que ha passat.
En cultura, avui presentació destacada a Granollers, la del MAC al Mercat Audiovisual de Catalunya. Celebrarà el dimecres 1 de juny.
El certamen torna a la normalitat amb més d'una vintena de sessions presencials i en streaming que aborden qüestions d'actualitat del sector audiovisual.
Ràdio Granollers, Mar Mosegui.
El MAC, que es celebrarà el pròxim 1 de juny, recuperarà les seves dates originals, tal com ha destacat Marc Melillas, conseller delegat de la xarxa audiovisual local.
El que fem és recuperar el MAC en les seves dates originals, que sempre s'han volgut al voltant del mes de maig.
Aquest serà un dels MACs amb més metres quadrats d'exposició, tot i que aquest any hi haurà 11 stands, dos menys que en la passada edició.
I acaba sense acord l'onzena reunió per pactar una candidatura conjunta dels Jocs d'hivern. El Comitè Olímpic Espanyol manté la voluntat de treballar per presentar un projecte immillorable.
El president del COE, Alejandro Blanco, ha dit que continuarà la tasca per poder presentar un projecte tècnicament immillorable, sostenible en el social, l'econòmic i el mediambiental, que contribueixi a la regeneració del territori i que alhora respongui als requeriments i normes del COE.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda, mantenim el cel serenat a bona part del país, tot i això amb el creixement d'algunes nuvolades en punts de muntanya del prelitoral, municipis del Pirineu i del Prepirineu, cap a la serralada transversal i també cap a la zona del Ripollès i de la Garrotxa. En aquestes zones, a més, també s'espera que puguin caure alguns ruixats que localment podrien ser de certa intensitat. Pel que fa a la temperatura, és clarament més baixa que la d'ahir en aquesta mateixa hora, però l'ambient és càlid. Destaquem, per exemple, els 30 graus que tenim a Vic, també a punts del Bages, també tenim valors de 30 graus o bé de 31 graus a Mont-roig del Camp. I durant aquestes immediates hores continuaran pujant, sobretot cap a les comarques més de l'interior. Cal dir que de cara demà ens espera un temps ben diferent. La temperatura màxima quedarà clarament més baixa, també com a conseqüència de la presència dels núvols i també de la precipitació. I és que s'esperen ruixats a molts indrets del país. Els més quantiosos afectaran cap a la zona del Pirineu, Prepirineu i a punts del prelitoral. I des d'aquí el Servei Meteorològic de Catalunya s'ha activat un avís respecte a la intensitat d'aquests ruixats, que a més, de cara al final del dia, també afectaran a punts costaners. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Dona suport al comerç local.
Fuig de les multinacionals.
Sí, lluites per la protecció ambiental
i la justícia laboral. Que la roba i les costures no les facin criatures.
Si decideixo el meu consum, el món serà millor resum. Si compro de gust, sempre trio comerç just.
I tu què tries?
Visita jotrio.cat.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Uns 300 directors de centres públics alerten el conseller Josep González Cambray d'un col·lapse real en el sistema educatiu. Denuncien una sobrecàrrega burocràtica, laboral i de gestió sense cap recurs addicional per part de l'administració.
Ho han expressat a través d'un manifest conjunt que es farà arribar al titular del departament. En aquest sentit, recorden que equips docents, direccions, així com diversos professionals del sector, estan vivint un escenari d'esgotament i tensió derivat de la manca de planificació i recursos. És evident i molt preocupant, afirmen.
D'altra banda, han aprofitat per advertir que es tracta d'una situació insostenible que no es pot perpetuar en el temps. David Amador.
El manifest conjunt arriba abans d'una nova jornada de vaga de professors convocada per aquest dimecres. El document l'adreça en les direccions de 300 de centres educatius catalans i en ell avisen que la situació és insostenible, amb un risc de col·lapse que, segons asseguren els mestres, no pugui garantir el funcionament de l'escola pública amb uns estàndards mínims de qualitat. En el text, els directors recorden, molt preocupats, que la comunitat educativa està vivint un escenari d'esgotament i de tensió, derivat de la manca de planificació i de recursos. En aquest sentit, en el manifest, els responsables dels centres deixen ben clar que aquesta situació no es pot perpetuar en el temps i, per tant, exigeixen mesures i no paraules. Davant les demandes, han recordat que s'han fet arribar de forma reiterada al departament. És el cas dels canvis al calendari escolar, el desplegament del decret d'escola inclusiva o, entre altres, la gestió de la resolució judicial del 25% de castellà. També el desplegament del nou currículum d'educació infantil, bàsica i batxillerat o la necessitat de recuperar i millorar les plantilles d'abans de les retallades.
Doncs encara en àmbit educatiu, o com a mínim lingüístic, el PSC és l'únic partit que es manté en fixar el castellà com a llengua vehicular a l'escola i en modificar la llei de política lingüística com a mesura per frenar l'ordre del TCJ de fer el 25% de classes en castellà. En canvi, Junts per Catalunya assegura que es farà una llei nova i un decret llei, sense percentatges i amb protecció de directors i mestres. L'acord entre partits ha de ser imminent perquè el Consell Executiu d'aquest dimarts validi el decret llei i al Parlament la llei nova o reformada. Mont Carvajal.
Esquerra Republicana, Comuns i Junts asseguren que les negociacions avancen i que l'acord és a punt de tancar-se. El més optimista és el portaveu de Junts per Catalunya, Josep Rius.
Celebrem que s'hagi preparat una resposta en forma de decret llei al govern i una nova llei ad hoc. I hem deixat de banda, com havíem defensat sempre, la reforma de la llei de política lingüística. La llei de política lingüística no es toca.
En canvi, el PSC no vol fer una llei nova i manté com a imprescindible per mantenir-se en l'acord que el castellà és llengua vehicular.
Nosaltres, insisteixo, ens mantenim molt convençuts de l'acord del 24 de març i parlava de modificar la llei de política lingüística, no de fer una nova llei. Català, centre de gravetat de l'educació a casa nostra, castellà, llengua d'aprenentatge, per tant, vehicular.
La nova llei o la modificació de l'existent s'hauria d'aprovar al ple d'aquesta setmana i el decret llei s'hauria d'aprovar aquest dimarts. L'ordre del TCJ és fer un quart de classes en castellà a partir de dimarts que ve, 31 de maig.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Marta Madrenas no tornarà a encapçalar la llista de Junts per Catalunya. L'actual alcaldessa de Girona ho ha anunciat aquesta tarda en roda de premsa, en la que ha avançat que no es presentarà al procés de primàries de Junts. Girona Televisió, Joan Massaguer.
Ho ha comunicat quan falta un any per les eleccions municipals i el dia que Junts per Catalunya ha iniciat el procés de primàries per escollir candidat. Així mateix ho ha anunciat la pròpia alcaldessa.
Jo sempre he defensat que en una ciutat tan important com Girona cal renovar els lideratges en terminis relativament curts i crec que en aquest cas doncs, l'òptim és no anar més enllà de dos mandats. És una opinió personal, ho reconec, tot i que estic molt forta, aquesta és la veritat, estic forta, moltes ganes, però també vull ser honesta amb el que jo crec i amb el que he defensat i, per tant, no optaré a un tercer mandat.
Madrenes ha remarcat que no abandona la política, que segueix creient en el projecte de Junts per Catalunya i que seguirà com a diputada al Parlament. Recordem que Marta Madrenes és l'alcaldessa de Girona des del març del 2016, després de la renúncia de Carles Puigdemont i la breu alcaldia d'Albert Ballesta. Actualment governa en minoria amb el suport d'Esquerra Republicana.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Gairebé 23.000 contractes temporals s'han convertit en indefinits de Catalunya gràcies a la tasca de la Inspecció Laboral. El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, que ha fet balanç avui de les actuacions de la Inspecció de Treball de Catalunya l'any 2021, també ha anunciat un increment de la plantilla. Arnau Olmos.
Durant l'any passat, prop de 23.000 contractes temporals van passar a ser estables un cop van passar pel filtre de la inspecció. Això suposa un increment del 106% respecte al 2020. Les actuacions dels inspectors també han possibilitat donar d'alta 5.000 treballadors de l'economia submergida i regularitzar a més de 4.400 treballadores de la llar. En aquest context, el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha aprofitat per anunciar que la plantilla incorporarà 10 inspectors nous.
Tenim el repte de reforçar la Inspecció de Treball de Catalunya amb un augment de plantilla de 10 inspectors o inspectores. És una mesura inclosa en el pla de govern i que es farà efectiva properament un cop resolguin les convocatòries corresponents.
La digitalització de les eines d'inspecció i la tasca informativa en els sectors amb més sinistralitat i temporalitat són els altres dos objectius de la Inspecció Laboral a Catalunya.
I el Pla de Prevenció i Reducció del Frau Fiscal ha fet aflorar prop de 340 milions d'euros durant el 2021. Es tracta de la xifra més alta des que el 2015 es va posar en marxa aquest pla. Albert Güell.
Les dades han superat en un 55% les de 2020, quan també es va assolir una recaptació històrica, en aquell cas de 219 milions d'euros. I atenció, el conseller Jaume Giró ha llançat un missatge per a tota aquella persona que defrauda.
És intenció d'aquest conseller fer de Catalunya un infern, però un infern pels defraudadors fiscals. No un infern fiscal, sinó un infern pels defraudadors fiscals. Usarem tots els mitjans que calgui per lluitar contra el comportament social més insolidari i potencialment més corrosiu que es pot donar en el si d'una societat.
Segons el Departament d'Economia i Hisenda, dels prop de 340 milions que han aflorat, un 43% procedeixen de l'impost sobre successions i donacions, un 30% de l'impost sobre el patrimoni i un 26% de l'impost sobre transmissions patrimonials.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més qüestions. Investiguen un metge del Departament d'Interior com a presumpte autor d'abusos sexuals contra tres agents. En aquests moments està en llibertat amb càrrecs després d'haver estat detingut. El sindicat policial SAP FEPOL ja ha condemnat els presumptes abusos sexuals. Tina Forest.
Un metge del Departament d'Interior ha estat detingut per presumptes abusos sexuals a tres agents del cos de Mossos d'Esquadra. Des del Sindicat Autònom de Policia han condemnat els fets i encoratgen a denunciar altres dones que hagin pogut patir abusos. A més, també han demanat una revisió del protocol contra l'assetjament sexual. Consideren que aquest ha fallat, ja que, segons les víctimes, no s'han sentit acompanyades per la Direcció General de la Policia. Imma Viudes és portaveu del sindicat.
El que nosaltres esperem és que aquests casos el que evidenciïn és que el sistema ha fallat, que hem de fer una revisió transversal, veure què és el que ha passat, sobretot acompanyar les víctimes, acompanyar les futures víctimes o les potencials víctimes que pugui haver i, evidentment, doncs, fer autocrítica sobre el que ha passat.
Al febrer del 2022, amb la segona denúncia, es va suspendre de sou i feina l'acusat i amb la tercera, registrada aquest mes de maig, se l'ha detingut. Ara mateix es troba en llibertat amb càrrecs. A més dels Mossos, també visitava membres dels cossos de bombers, agents rurals i protecció civil, entre d'altres.
A Vilanova i la Geltrú, la Guàrdia Civil ha detingut una persona per difondre presumptament contingut jihadista a través d'internet, un operatiu que s'ha dut a terme al barri del Tacó, on s'han fet diversos escorcolls i que s'ha tancat amb aquesta detenció. Canal Blau, Pere Lobato.
La Guàrdia Civil continua escorcollant una vivenda situada a l'Avinguda Vilafranca de Vilanova i la Geltrú, on ha detingut una persona per col·laborar presumptament en la difusió de contingut jihadista a través d'internet. No s'han facilitat més detalls de l'operatiu, que ha començat a primera hora d'aquest matí i en la que s'hi han desplaçat una vintena d'agents de la Guàrdia Civil. Fons policials assenyalen, això sí, que no es preveuen més detencions en relació a aquest operatiu. Durant tot el matí, els agents han entrat i sortit de la vivenda amb material que ara haurà d'analitzar per poder corroborar o no la relació del detingut amb el delicte del que se l'acusa i si el contingut que suposadament difonia era per captar joves cap a la causa jihadista.
Dues germanes d'origen paquistaní que vivien des de feia anys a Terrassa amb nacionalitat espanyola han estat assassinades al Pakistan per la seva família per haver-se negat totes dues a uns matrimonis concertats amb dos cosins. Les autoritats locals de la zona de Punjab han detingut aquest diumenge 6 persones relacionades amb el cas que s'ha sabut avui. Canal Terrassa, Martanyer.
Les dues noies, Uroha Abbas, de 21 anys, i Anissa Abbas, de 23, haurien anat al Pakistan a veure els seus pares. En arribar, s'haurien trobat amb la circumstància que, sense saber-ne res, estaven casades amb dos homes que ni coneixien, fruit d'un acord previ entre famílies. Les noies s'hi haurien oposat, una negativa que la família s'hauria pres com un deshonor i hauria decidit dur a terme el crim. A la tortura i assassinat de les dues joves hi haurien participat, presumptament, un dels germans de la víctima, una tieta, els dos marits, un cosí i els pares dels marits.
I sobre l'agressió d'aquest cap de setmana d'un pres de Brians, 2 a 5 funcionaris, 3 dels quals van haver de ser atesos en centres sanitaris, avui la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, ha admès que cal millorar els recursos a les presons catalanes.
L'intern, que complia una condemna per diversos homicidis a Barcelona, ha estat traslladat a la presó de Quatre Camins i la Generalitat ha interposat una denúncia al jutjat de Martorell que s'ha fet càrrec del cas. La consellera ha assegurat que es treballa dia a dia per millorar la seguretat a les presons catalanes, amb diverses mesures com el protocol de salut pels problemes mentals. Tot i això, ha reconegut que sempre hi ha un marge de millora amb la implicació de tota la comunitat penitenciària on hi calen molts més recursos.
S'han de donar les eines als funcionaris perquè puguin actuar en cas de delinqüents, de persones jutjades, perilloses i que estan a les presons. I això és el que tenen tot el suport i tot l'acompanyament per part del departament, igual que tot l'esforç amb eines de rehabilitació i de reinserció per les persones que necessiten tenir una altra oportunitat, perquè diu molt d'una societat. Com tractem les presons, com tractem les persones que tenim a les presons en benefici de la reinserció, sent conscients que no tots els perfils admeten una reinserció.
La consellera ha matisat que la millora no necessàriament ha d'anar acompanyada de més hores o més sou, sinó en reestructurar i repensar com millorar l'eficiència del sistema penitenciari.
I encara més qüestions. Presó provisional comunicada i sense fiança per al presumpte autor de l'apunyalament al guàrdia de seguretat a Igualada.
El detingut té una causa oberta per un delicte de lesions. El jutjat d'instrucció 3 d'Igualada, en funcions de guàrdia, ha ordenat presó provisional comunicada i sense fiança per al presumpte autor de l'apunyalament al guàrdia de seguretat privada de l'estació de ferrocarrils de la Generalitat d'Igualada. Els fets van passar el dijous passat a la tarda. Els Mossos van rebre l'avís d'una agressió contra un guàrdia de seguretat que va rebre dues ganivetades per l'esquena. La víctima va rebre atenció sanitària sense que estimés per la seva vida i l'agressor va fugir. Tot seguit, es va iniciar un dispositiu de recerca i la policia va detenir el presumpte autor l'endemà a la tarda a Igualada. Aquest dilluns ha passat a disposició judicial.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Acaba sense acord l'onzena reunió per pactar una candidatura conjunta dels Jocs d'hivern. El Comitè Olímpic Espanyol manté la voluntat de treballar per presentar un projecte immillorable.
El president del COE, Alejandro Blanco, ha dit que continuarà la tasca per poder presentar un projecte tècnicament immillorable, sostenible en el social, l'econòmic i el mediambiental, que contribueixi a la regeneració del territori i que alhora respongui als requeriments i normes del COE.
I el govern preveu que la T-Mobilitat estigui en marxa a tot Catalunya a finals del 2024. L'objectiu d'aquesta iniciativa és que el conjunt de Catalunya estigui integrat en una sola plataforma d'accés al transport públic. Territori licita per 21,6 milions d'euros les màquines validadores de la targeta que s'instal·laran a busos i estacions de tren. Gala Vila.
El pla de la T-Mobilitat ja està en marxa als 36 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. A la resta de les 7 corones es calcula que s'integri a finals d'aquest any o principis de l'any que ve. Al mateix temps s'incorporaran al sistema integrat zones que encara anaven per lliure, com els Pirineus o l'Empordà. El secretari general del Departament de Territori explica quina és la finalitat de la implantació de la T-Mobilitat.
A partir de que puguem fer que tothom utilitzi el sistema digital és quan podrem posar en marxa allò que tots esperem des de fa temps, que és el fet de que puguem obtenir i desaparèixer les actuals corones i passar a un sistema quilomètric que fa més just el pagament per lo que és l'utilització del transport públic.
Una vegada la T-Mobilitat s'hagi assentat a les 7 corones, es procedirà a eliminar el pagament per zones. Aquest se substituirà amb l'abonament quilomètric, que consisteix a pagar més o menys depenent del recorregut en quilòmetres que es faci. Segons el secretari general, aquest sistema serà més just, ja que es preveuen bonificacions pels usuaris que facin més recorreguts i pels que facin l'ús del transport públic habitualment.
I encara més qüestions. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar posa a disposició les restes de posidònia acumulades a les platges i que s'han recollit en els darrers dies per qui ho vulgui fer-les servir com a adob, una pràctica antiga que s'ha utilitzat des de fa molt de temps al municipi i que permet estalviar i donar una segona vida a la planta marina. La Cala Ràdio, Laia Oltra.
Sí, els darrers temporals han acumulat grans munts de posidònia a les platges i cales de l'Ametlla de Mar. Enguany, l'Ajuntament d'aquest municipi ebrenc ha decidit oferir aquestes restes de posidònia gratuïtament per donar-los un altre ús. Vicent Lleó és el regidor de Medi Ambient.
Com vulgui, o sigui, hi ha permís perquè la gent pugui vindre i recordar que és un costum que s'ha fet antigament a totes les finques del poble, vull dir que s'ha estat perdent una miqueta en els abonaments no ecològics, diguéssim, no, químics, i volem de la importància d'aquest valor ecològic, i abans de deixar-ho en un lloc perquè es podrixi, o sigui, més val que faci un cervell als veïns del poble, no?
Durant setmanes ha estat dipositada en un aparcament de camions que hi ha a l'entrada del municipi i ara s'ha traslladat a l'abocador, on també hi serà uns dies, si encara hi ha gent interessada. A l'hivern, l'Ajuntament escamparà la posidònia a les platges àgils per evitar que perdin sorra.
En cultura, avui presentació destacada a Granollers, la del MAC, el Mercat Audiovisual de Catalunya. Es celebrarà l'1 de juny, una edició que, entre d'altres, tractarà el futur immediat del sector. Ràdio Granollers, Marc Mosegui.
El MAC, que es celebrarà el pròxim 1 de juny, recuperarà les seves dates originals, tal com ha destacat Marc Melillas, conseller delegat de la xarxa audiovisual local.
El que fem és recuperar el MAC en les seves dates originals, que sempre s'han mogut al voltant del mes de maig. Aquest mes de maig sempre ens va bé per això, eh? aquest balanç d'activitat de curs i com plantejar el proper.
Aquest serà un dels MACs amb més metres quadrats d'exposició, tot i que aquest any hi haurà 11 estants, dos menys que en la passada edició. L'espai principal d'aquest MAC serà la nau B1, on es faran gran part de les activitats. I és que el MAC ha crescut molt en els darrers anys. Això ho ha destacat l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell.
El MAC també ha crescut amb el desenvolupament de Reconvert, i ha sigut una peça clau pel desenvolupament de Reconvert de la ciutat i de comarca a nivell audiovisual, d'estructurar un sector que ha tingut seu aquí. Va permetre que aquí instal·léssim la seu de Vallès Oriental Televisió.
El dia 1 de juny, l'Espai Reconvert acollirà la 23a edició d'aquest mercat audiovisual.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Eduard Cabré, bona tarda.
Bona tarda. Parlem de futbol. La jugadora del Barça, Alexia Putellas, ha estat escollida com la millor futbolista de la Champions. La UEFA l'ha distingit com la jugadora de Mollet i alhora inclòs en l'onze ideal de la competició a les també blaugranes Mapi León, Aitana Bonmatí i Patri Guijarro. L'equip ja pensa en la Copa de dimecres davant del Real Madrid després de caure a la final de Turí el passat dissabte. Mentre que l'equip masculí del Barça viatja cap a Austràlia per jugar un partit amistós, ho farà dimecres davant d'un combinat de jugadors d'aquella lliga. Un dels integrants d'aquesta expedició és Ansu Fati, que està d'enhorabona, ja que ha tornat 18 mesos després a una convocatòria de la selecció espanyola. I també en futbol, Joan Soteras ha estat reelegit president de la Federació Catalana amb un marge molt estret de 20%. 26 vots sobre el segon, Àlex Talavera. La participació ha estat altíssima, d'un 85% dels clubs convocats. Escoltem Joan Soteres.
No l'hem guanyat amb un marge molt gros, però l'hem guanyat. Molt feliç d'haver guanyat. Reconèixer en els meus adversaris, els candidats, el bé que també han treballat aquesta campanya, el bé que s'ha treballat, i doncs, desitjar-los també doncs, molta sort d'aquí endavant. I repeteixo, mà estesa per tothom, i el que hem de fer a partir d'avui, treballar tots a una pel futbol català, que crec que s'ho mereix.
També en futbol, un dels noms propis del cap de setmana ha estat la Rapitenga, que ha aconseguit l'ascens a la tercera divisió. L'equip del Montsià va derrotar l'Igualada per 1-0 i tanca la Lliga com a campió. Des de Ràdio Ràpid ens informa Sílvia Pervis.
Feia 7 anys que la Rapitenca no jugava a tercera divisió i 10 des que va aconseguir aquell ascens. Antoni Teixidor s'ha convertit en un entrenador talismà per als rapitencs, perquè tant ara com ara fa 10 anys ha estat amb ell a la banqueta que s'ha aconseguit l'ascens dirigint l'equip. Ahir, davant 2.500 espectadors al municipal de la Devesa, per la mínima davant l'Igualada, els blanc i blaus ho van tornar a aconseguir i ja no els caldrà esperar l'últim partit de Lliga davant el Mollerussa, que era contra en directe per aconseguir esta fita. Fernando García és el president.
Mos visitarà la Devesa al Badalona, vindrà a l'Europa, vindrà al Sant Andreu, vindrà a l'Hospitalet, vull dir, poblacions que mos tripliquen en nombre d'habitants, però no en ganes i en futbol. I estic segur que el soci, l'aficionat rapitenc, doncs ara tornarem, que era un dels objectius que teníem, el ficar, l'omplir la Devesa. Ahir feia molts anys que no la veia jo. Tanta gent me va recordar en aquella època de la tercera divisió i pues va ser un goig poder fer això.
Serà l'equip ebrenc que juga en una categoria més alta i el segon de la demarcació després del Nàstic de Tarragona.
I un darrer punt en hoquei sobre patins, Berta Tarrida anuncia que no seguirà el Voltregà la propera temporada. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ivan Álvarez, el control tècnic, Ita Fàbregas a la redacció, Joan Bàrbara als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
La xarxa de comunicació local.
Vacances en pau. Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen.
Un oasi de la calor, a fugir d'aquells 50 graus que tenen durant l'estiu.
Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
Tenir una bona alimentació, tenir accés a sanitat.
Veureu com al·lucinen banyant-se a la piscina i a la platja.
Acull a una nena o un nen saharaui.
És molt enriquidor, per tothom, per ells i per vosaltres.
Participa a Vacances en Pau. Acull un infant saharauí. Truca'ns al 609-146-539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com.
El nostre discurs i el dels altres són només pancartes. Som portadors de la nostra veritat i l'aliena ens sembla obscena. Però el meu sentit comú acaba allà on comences tu. Només reconeixeré una veritat, només el dogma de ser sempre al teu costat. És admirable la teva opinió, il·lumines les nostres vides. El teu estil és commovedor i connecta amb els teus adeptes. La nostra tesi és realment exemplar, exhaustiva i del tot objectiva. Mostra de seny i excel·lència moral, tirania d'una ideologia. Però el meu sentit comú acaba allà on comences tu. Només donaré un axioma per bo, només un on apareguis tu i al costat jo. coneixeré una veritat, només aquella on siguis sempre al meu costat.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Uns 300 directors de centres públics alerten al conseller Josep González Cambray d'un col·lapse real en el sistema educatiu. Denuncien una sobrecàrrega burocràtica, laboral i de gestió, sense cap recurs addicional per part de l'administració. Ita Fàbregas.
Ho han expressat a través d'un manifest conjunt que es farà arribar al titular del departament. En aquest sentit, recorden que equips docents, direccions, així com diversos professionals del sector, estan vivint un escenari d'esgotament i tensió derivat de la manca de planificació i recursos.
Marta Madrenas no tornarà a encapçalar la llista de Junts per Catalunya. L'actual alcaldessa de Girona ho ha anunciat aquesta tarda en roda de premsa.
La decisió l'ha argumentat amb el fet que, segons el seu parer, cal renovar lideratges en terminis relativament curts. La renúncia, ha indicat, ha estat una decisió personal i una actitud honesta amb allò que ha cregut sempre, com ara la limitació dels càrrecs a 2 mandats.
Jo sempre he defensat que en una ciutat tan important com Girona cal renovar els lideratges en terminis relativament curts i crec que en aquest cas l'òptim és no anar més enllà de 2 mandats. És una opinió personal, ho reconec, i tot i que estic molt forta, aquesta és la veritat, estic forta, moltes ganes, però també vull ser honesta amb el que jo crec.
El Pla de Prevenció i Reducció del Frau Fiscal ha fet aflorar prop de 340 milions d'euros durant el 2021. Es tracta de la xifra més alta des que el 2015 es va posar en marxa aquest pla.
Ho ha anunciat avui el conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró.
És intenció d'aquest conseller fer de Catalunya un infern, però un infern pas de fraudadors fiscals. No un infern fiscal, sinó un infern pas de fraudadors fiscals. Posarem tots els mitjans que calgui per lluitar contra el comportament social més insolidari i potencialment més corrosiu que es pot donar en el si d'una societat.
Investiguen un metge del Departament d'Interior com a presumpte autor d'abusos sexuals contra 3 agents.
En aquests moments està en llibertat amb càrrecs, després d'haver estat detingut. El sindicat policial, Sap Fepol, ja ha condemnat els presumptes abusos sexuals.
El que nosaltres esperem és que aquests casos el que evidenciïn és que el sistema ha fallat, que hem de fer una revisió transversal, veure què és el que ha passat, sobretot acompanyar les víctimes, acompanyar les futures víctimes o les potencials víctimes que pugui haver i, evidentment, fer autocrítica sobre el que ha passat.
En cultura, avui, presentació destacada a Granollers, la del MAC, el Mercat Audiovisual de Catalunya, es celebrarà el dimecres 1 de juny.
El certamen torna a la normalitat amb més d'una vintena de sessions presencials i en streaming que aborden qüestions d'actualitat del sector audiovisual.
Ràdio Granollers, Marc Mossegui.
El MAC, que es celebrarà el pròxim 1 de juny, recuperarà les seves dates originals, tal com ha destacat Marc Melillas, conseller delegat de la xarxa audiovisual local.
El que fem és recuperar el MAC en les seves dates originals, que sempre s'han mogut al voltant del mes de maig.
Aquest serà un dels MACs amb més metres quadrats d'exposició, tot i que aquest any hi haurà 11 estants, 2 menys que en la passada edició.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda, mantenim el cel serenat a bona part del país, tot i això amb el creixement d'algunes nuvolades en punts de muntanya del prelitoral, municipis del Pirineu i del Prepirineu cap a la serralada transversal i també cap a la zona del Ripollès de la Garrotxa. En aquestes zones, a més, també s'espera que puguin caure alguns ruixats que localment podrien ser de certa intensitat. Pel que fa a la temperatura, és clarament més baixa que la d'ahir en aquesta mateixa hora, però l'ambient és càlid. Destaquem, per exemple, els 30 graus que tenim a Vic, també a punts del Bages, també tenim valors de 30 graus o bé de 31 graus a Mont-roig del Camp. I durant aquestes immediates hores continuaran pujant, sobretot cap a les comarques més de l'interior. Cal dir que de cara a demà ens espera un temps ben diferent. La temperatura màxima quedarà clarament més baixa, també com a conseqüència de la presència dels núvols i també de la precipitació. I és que s'esperen ruixats amb molt molts indrets del país. Els més quantiosos afectaran cap a la zona del Pirineu, Prepirineu i a punts del prelitoral. I des d'aquí el Servei Meteorològic de Catalunya s'ha activat un avís respecte a la intensitat d'aquests ruixats, que a més, de cara al final del dia, també afectaran a punts costaners. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme Farné. I connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs, de moment, la tarda sembla que va millorant. També és cert que aquest matí ha estat molt complicat i en aquests moments queden poques retencions. Hem de parlar, per exemple, d'un parell de quilòmetres a la Ronda del Litoral en sentit Trinitat, en concret a la zona més o menys del port. A la B20 queden 2 quilòmetres també en sentit Trinitat, en aquest cas a tocar d'Horta, i a la C58 de Montcada cap a l'accés a les rondes. Compten perquè a la 2 hi ha problemes a Lleida encara per un accident, també en aquest mateix punt obres, i a Roda de Barà, on aquest matí hi ha hagut un accident on ha volcat un camió de gasoil, encara hi ha un carril tallat en sentit Tarragona. De moment això és tot. Molt bona tarda.
Si vols donar suport al comerç local,
fuig de les multinacionals.
Si lluites per la protecció ambiental
i la justícia laboral,
que la roba i les costures no les facin criatures.
Si decideixo no consum, el món serà millor resum. Si compro de gust, sempre trio comerç just.
I tu què tries?
Visita jotrio.cat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Uns 300 directors de centres públics alerten el conseller Josep González Cambray d'un col·lapse real en el sistema educatiu. Denuncien una sobrecàrrega burocràtica, laboral i de gestió sense cap recurs addicional per part de l'administració.
Ho han expressat a través d'un manifest conjunt que es farà arribar al titular del departament. En aquest sentit, recorden que equips docents, direccions, així com diversos professionals del sector, estan vivint un escenari d'esgotament i tensió derivat de la manca de planificació i recursos. És evident i molt preocupant. Afirmen.
D'altra banda, han aprofitat per advertir que es tracta d'una situació insostenible que no es pot perpetuar en el temps. David Amador.
El manifest conjunt arriba abans d'una nova jornada de vaga de professors convocada per aquest dimecres. El document l'adrecen les direccions de 300 de centres educatius catalans i en ell avisen que la situació és insostenible, amb un risc de col·lapse que, segons asseguren els mestres, no pugui garantir el funcionament de l'escola pública amb uns estàndards mínims de qualitat. En el text, els directors recorden, molt preocupats, que la comunitat educativa està vivint un escenari d'esgotament i de tensió derivat de la manca de planificació i de recursos. En aquest sentit, en el manifest, els responsables dels centres deixen ben clar que aquesta situació no es pot perpetuar en el temps i, per tant, exigeixen mesures i no paraules davant les demandes, han recordat, que s'han fet arribar de forma reiterada al departament. És el cas dels canvis al calendari escolar, el desplegament del decret d'escola inclusiva o, entre altres, la gestió de la resolució judicial del 25% de castellà. També el desplegament del nou currículum d'educació infantil, bàsica i batxillerat o la necessitat de recuperar i millorar les plantilles d'abans de les retallades.
I encara en l'àmbit escolar o lingüístic, el PSC és l'únic partit que es manté en fixar el castellà com a llengua vehicular a l'escola i en modificar la llei de política lingüística com a mesura per frenar l'ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de fer el 25% de classes en castellà. En canvi, Junts per Catalunya assegura que es farà una llei nova i un decret llei sense percentatges i amb protecció de directors i mestres. L'acord entre partits ha de ser imminent perquè el Consell Executiu d'aquest dimarts validi el decret llei i al Parlament la llei nova o reformada. Mont Carvajal.
Esquerra Republicana, Comuns i Junts asseguren que les negociacions avancen i que l'acord és a punt de tancar-se. El més optimista és el portaveu de Junts per Catalunya, Josep Rius.
Celebrem que s'hagi preparat una resposta en forma de decret llei al govern i una nova llei ad hoc. I hem deixat de banda, com havíem defensat sempre, la reforma de la llei de política lingüística. La llei de política lingüística no es toca.
En canvi, el PSC no vol fer una llei nova i manté com a imprescindible per mantenir-se en l'acord que el castellà és llengua vehicular.
Nosaltres, insisteixo, ens mantenim molt convençuts de l'acord del 24 de març i parlava de modificar la llei de política lingüística, no de fer una nova llei. Català, centre de gravetat de l'educació a casa nostra, castellà, llengua d'aprenentatge, per tant, vehicular.
La nova llei o la modificació de l'existent s'hauria d'aprovar al ple d'aquesta setmana i el decret llei s'hauria d'aprovar aquest dimarts. L'ordre del TCJ és fer un quart de classes en castellà a partir de dimarts que ve, 31 de maig.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Marta Madrenes no tornarà a encapçalar la llista de Junts per Catalunya. L'actual alcaldessa de Girona ho ha anunciat aquesta tarda en roda de premsa, en la que ha avançat que no es presentarà al procés de primàries de Junts. Televisió de Girona, Joan Massaguer.
Ho ha comunicat quan falta un any per les eleccions municipals i el dia que Junts per Catalunya ha iniciat el procés de primàries per escollir candidat. Així mateix ho ha anunciat la pròpia alcaldessa.
Jo sempre he defensat que en una ciutat tan important com Girona cal renovar els lideratges en terminis relativament curts i crec que en aquest cas doncs, l'òptim és no anar més enllà de dos mandats. És una opinió personal, ho reconec, tot i que estic molt forta, aquesta és la veritat, estic forta, moltes ganes, però també vull ser honesta amb el que jo crec i amb el que he defensat i, per tant, no optaré a un tercer mandat.
Madrenes ha remarcat que no abandona la política, que segueix creient en el projecte de Junts per Catalunya i que seguirà com a diputada al Parlament. Recordem que Marta Madrenes és l'alcaldessa de Girona des del març del 2016, després de la renúncia de Carles Puigdemont i la breu alcaldia d'Albert Ballesta. Actualment governa en minoria amb el suport d'Esquerra Republicana.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Gairebé 23.000 contractes temporals s'han convertit en indefinits a Catalunya gràcies a la tasca de la Inspecció Laboral. El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, que ha fet balanç avui de les actuacions de la Inspecció de Treball de Catalunya l'any 2021, també ha anunciat un increment de la plantilla. Arnau Olmos.
Durant l'any passat, prop de 23.000 contractes temporals van passar a ser estables un cop van passar pel filtre de la inspecció. Això suposa un increment del 106% respecte al 2020. Les actuacions dels inspectors també han possibilitat donar d'alta 5.000 treballadors de l'economia submergida i regularitzar a més de 4.400 treballadores de la llar. En aquest context, el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha aprofitat per anunciar que la plantilla incorporarà 10 inspectors nous.
Tenim el repte de reforçar la Inspecció de Treball de Catalunya amb un augment de plantilla de 10 inspectors o inspectores. És una mesura inclosa en el pla de govern i que es farà efectiva properament un cop resolguin les convocatòries corresponents.
La digitalització de les eines d'inspecció i la tasca informativa en els sectors amb més sinistralitat i temporalitat són els altres dos objectius de la Inspecció Laboral a Catalunya.
I el Pla de Prevenció i Reducció del Frau Fiscal ha fet aflorar prop de 340 milions d'euros durant el 2021. Es tracta de la xifra més alta des que el 2015 es va posar en marxa aquest pla. Albert Güell.
Les dades han superat en un 55% les de 2020, quan també es va assolir una recaptació històrica, en aquell cas de 219 milions d'euros. I atenció, el conseller Jaume Giró ha llançat un missatge per a tota aquella persona que defrauda.
És intenció d'aquest conseller fer de Catalunya un infern, però un infern pels defraudadors fiscals. No un infern fiscal, sinó un infern pels defraudadors fiscals. Posarem tots els mitjans que calgui per lluitar contra el comportament social més insolidari i potencialment més corrosiu que es pot donar en el si d'una societat.
Segons el Departament d'Economia i Hisenda, dels prop de 340 milions que han aflorat, un 43% procedeixen de l'impost sobre successions i donacions, un 30% de l'impost sobre el patrimoni i un 26% de l'impost sobre transmissions patrimonials.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Investiguen un metge del Departament d'Interior com a presumpte autor d'abusos sexuals contra tres agents. En aquests moments està en llibertat amb càrrecs després d'haver estat detingut. El sindicat policial SAPFEPOL ja ha condemnat els presumptes abusos sexuals. Tina Forest.
Un metge del Departament d'Interior ha estat detingut per presumptes abusos sexuals a tres agents del cos de Mossos d'Esquadra. Des del Sindicat Autònom de Policia han condemnat els fets i encoratgen a denunciar altres dones que hagin pogut patir abusos. A més, també han demanat una revisió del protocol contra l'assetjament sexual. Consideren que aquest ha fallat, ja que, segons les víctimes, no s'han sentit acompanyades per la Direcció General de la Policia. Imma Viudes és portaveu del sindicat.
El que nosaltres esperem és que aquests casos el que evidenciïn és que el sistema ha fallat, que hem de fer una revisió transversal, veure què és el que ha passat, sobretot acompanyar les víctimes, acompanyar les futures víctimes o les potencials víctimes que pugui haver i, evidentment, doncs, fer autocrítica sobre el que ha passat.
Al febrer del 2022, amb la segona denúncia, es va suspendre de sou i feina l'acusat i amb la tercera, registrada aquest mes de maig, se l'ha detingut. Ara mateix es troba en llibertat amb càrrecs. A més dels Mossos, també visitava membres dels cossos de bombers, agents rurals i protecció civil, entre d'altres.
A Vilanova i la Geltrú, la Guàrdia Civil ha detingut una persona per difondre presumptament contingut jihadista a través d'internet. Un operatiu que s'ha dut a terme al barri del Tacó, on s'han fet diversos escorcolls i que s'ha tancat amb aquesta detenció. Canal Blau, Pere Lobato.
La Guàrdia Civil continua escorcollant una vivenda situada a l'avinguda Vilafranca de Vilanova i la Geltrú, on ha detingut una persona per col·laborar presumptament en la difusió de contingut jihadista a través d'internet. No s'han facilitat més detalls de l'operatiu, que ha començat a primera hora d'aquest matí i en la que s'hi han desplaçat una vintena d'agents de la Guàrdia Civil. Fons policials assenyalen, això sí, que no es preveuen més detencions en relació a aquest operatiu. Durant tot el matí, els agents han entrat i sortit de la vivenda amb material que ara haurà d'analitzar per poder corroborar o no la relació del detingut amb el delicte del que se l'acusa i si el contingut que suposadament difonia era per captar joves cap a la causa jihadista.
I dues germanes d'origen paquistaní que vivien des de feia anys a Terrassa amb nacionalitat espanyola han estat assassinades al Pakistan per la seva família per haver-se negat totes dues a uns matrimonis concertats amb dos cosins. Les autoritats locals de la zona de Punjab han detingut aquest diumenge 6 persones relacionades amb el cas. Canal Terrassa, Martanyer.
Les dues noies, Uroha Abbas, de 21 anys, i Anissa Abbas, de 23, haurien anat al Pakistan a veure els seus pares. En arribar, s'haurien trobat amb la circumstància que, sense saber-ne res, estaven casades amb dos homes que ni coneixien, fruit d'un acord previ entre famílies. Les noies s'hi haurien oposat, una negativa que la família s'hauria pres com un deshonor i hauria decidit dur a terme el crim. A la tortura i assassinat de les dues joves hi haurien participat, presumptament, un dels germans de la víctima, una tieta, els dos marits, un cosí i els pares dels marits.
I sobre l'agressió d'aquest cap de setmana d'un pres de Brians, 2 a 5 funcionaris, 3 dels quals van haver de ser atesos en centres sanitaris, avui la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, ha admès que cal millorar els recursos a les presons catalanes.
L'intern, que complia una condemna per diversos homicidis a Barcelona, ha estat traslladat a la presó de Quatre Camins i la Generalitat ha interposat una denúncia al jutjat de Martorell que se n'ha fet càrrec del cas. La consellera ha assegurat que es treballa dia a dia per millorar la seguretat a les presons catalanes amb diverses mesures com el protocol de salut pels problemes mentals. Tot i això, ha reconegut que sempre hi ha un marge de millora amb l'ampliació, amb la implicació de tota la comunitat penitenciària on hi calen més recursos.
S'han de donar les eines als funcionaris perquè puguin actuar en cas de delinqüents, de persones jutjades perilloses i que estan a les presons. I això és el que tenen tot el suport i tot l'acompanyament per part del departament, igual que tot l'esforç amb eines de rehabilitació i de reinserció per les persones que necessiten tenir una altra oportunitat, perquè diu molt d'una societat. Com tractem les presons, com tractem les persones que tenim a les presons en benefici de la reinserció, sent conscients que no tots els perfils admeten una reinserció.
La consellera ha matisat que la millora no necessàriament ha d'anar acompanyada de més hores o més sou, sinó en reestructurar i repensar com millorar l'eficiència del sistema penitenciari.
I encara més qüestions. Presó provisional comunicada i sense fiança pel presumpte autor de l'apunyalament al guàrdia de seguretat a Igualada.
El detingut té una causa oberta per un delicte de lesions. El jutjat d'instrucció 3 d'Igualada, en funcions de guàrdia, ha ordenat presó provisional comunicada i sense fiança per al presumpte autor de l'apunyalament al guàrdia de seguretat privada de l'estació de ferrocarrils de la Generalitat a Igualada. Els fets van passar el dijous passat a la tarda. Els Mossos van rebre l'avís d'una agressió contra un guàrdia de seguretat que va rebre 2 ganivetades per l'esquena. La víctima va rebre atenció sanitària sense que estimés per la seva vida i l'agressor va fugir. Tot seguit, es va iniciar un dispositiu de recerca i la policia va detenir el presumpte autor l'endemà a la tarda a Igualada. Aquest dilluns ha passat a disposició judicial.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Acaba sense acord l'onzena reunió per pactar una candidatura conjunta dels Jocs Olímpics d'hivern. El Comitè Olímpic Espanyol manté la voluntat de treballar per presentar un projecte immillorable.
El president del COE, Alejandro Blanco, ha dit que continuarà la tasca per poder presentar un projecte tècnicament immillorable, sostenible en el social, l'econòmic i el mediambiental, que contribueixi a la regeneració del territori i que alhora respongui als requeriments i normes del Comitè Olímpic Internacional.
I el govern preveu que la T-Mobilitat estigui en marxa a tot Catalunya a finals del 2024. L'objectiu d'aquesta iniciativa és que el conjunt de Catalunya estigui integrat en una sola plataforma d'accés al transport públic. Territori licita per 21,6 milions d'euros les màquines validadores de la targeta que s'instal·laran a busos i estacions de tren. Gala Vila.
El pla de la T-Mobilitat ja està en marxa als 36 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. A la resta de les 7 corones es calcula que s'integri a finals d'aquest any o principis de l'any que ve. Al mateix temps s'incorporaran al sistema integrat zones que encara anaven per lliure, com els Pirineus o l'Empordà. El secretari general del Departament de Territori explica quina és la finalitat de la implantació de la T-Mobilitat.
A partir de que puguem fer que tothom utilitzi el sistema digital és quan podrem posar en marxa allò que tots esperem des de fa temps, que és el fet de que puguem tenir desaparèixer les actuals corones i passar a un sistema quilomètric que fa més just el pagament per lo que és l'utilització del transport públic.
Una vegada la T-Mobilitat s'hagi assentat a les 7 corones, es procedirà a eliminar el pagament per zones. Aquest se substituirà amb l'abonament quilomètric, que consisteix a pagar més o menys depenent del recorregut en quilòmetres que es faci. Segons el secretari general, aquest sistema serà més just, ja que es preveuen bonificacions pels usuaris que facin més recorreguts i pels que facin l'ús del transport públic habitualment.
I un 60% de les obres de la futura estació de la Sagrera ja estan acabades i el govern espanyol treballa amb la idea de que d'aquí a 3 anys ja puguin circular pel seu interior tots els trens, tant els de Rodalies com els de l'AVE. Ho ha dit la ministra de Transports en una visita on no ha volgut posar data a la inauguració de l'estació. Jordi Casino.
Una Raquel Sánchez que ha volgut supervisar de primera mà l'estat de les obres i que ha recorregut 300 metres del que serà el futur túnel i el traçat definitiu per on passaran els trens de l'R2 Nord, la línia de Granollers i els regionals que van a Massanet i a Girona. Una actuació que obligarà a tallar el servei durant 3 mesos a partir de finals del mes d'agost i que es farà en paral·lel al de la futura estació de Rodalies de Sant Andreu, que ha de començar a funcionar a finals d'aquest any. Tot plegat dins d'un procés d'obres que ara sí va a un gran ritme, però encara sense data prevista per la finalització total de les obres i l'estrena de la futura estació de la Sagrera.
Els trens sí que podran passar, però encara és d'hora per poder ajustar una data més concreta respecte a la total finalització de les obres de l'estació. No? Jo crec que el més important és que els trens puguin passar, que fem possible aquesta millora de les connexions.
Dels 1.000 milions pressupostats a la Sagrera, el govern ja n'ha invertit uns 500, una xifra que en el cas de Rodalies supera ja els 2.500 milions.
I en cultura, avui presentació destacada a Granollers, la del MAC, el Mercat Audiovisual de Catalunya, celebra l'1 de juny, una edició que, entre d'altres, tractarà el futur immediat del sector. Ràdio Granollers, Marc Mossegui.
El MAC, que celebrarà el pròxim 1 de juny, recuperarà les seves dates originals, tal com ha destacat Marc Melillas, conseller delegat de la xarxa audiovisual local.
El que fem és recuperar el MAC en les seves dates originals, que sempre s'han mogut al voltant del mes de maig. Aquest mes de maig sempre ens va bé per això, eh? aquest balanç d'activitat de curs i com plantejar el proper.
Aquest serà un dels MACs amb més metres quadrats d'exposició, tot i que aquest any hi haurà 11 estants, dos menys que en la passada edició. L'espai principal d'aquest MAC serà la nau B1, on es faran gran part de les activitats. I és que el MAC ha crescut molt en els darrers anys. Això ho ha destacat l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell.
El MAC també ha crescut amb el desenvolupament de Reconvert, i ha sigut una peça clau pel desenvolupament de Reconvert de la ciutat i de comarca a nivell audiovisual, d'estructurar un sector que ha tingut seu aquí. Va permetre que aquí instal·léssim la seu de Vallès Oriental Televisió.
El dia 1 de juny, l'Espai Reconvert acollirà la 23a edició d'aquest mercat audiovisual.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Eduard Cabré, bona tarda.
Bona tarda. La capitana del Barça, Alexia Putellas, ha estat elegida com la millor futbolista de l'any a la Champions. La UEFA ha distingit la jugadora de Mollet i alhora ha inclòs en l'onze ideal de la competició a les també blaugranes Mapi León, Aitana Bonmatí i Patti Guijarro. L'equip ja pensa en el partit de Copa de la Reina de dimecres davant del Real Madrid després de caure en la final de Turí el passat dissabte. Mentre que l'equip masculí ha viatjat cap a Austràlia, on dimecres jugarà un partit amistós davant un combinat d'estrelles de la Lliga Australiana. Un dels integrants de l'expedició és Ansu Fati, que avui està d'enhorabona, ja que ha tornat a una convocatòria de la selecció espanyola, un any i mig després, el seleccionador Luis Enrique l'ha convocat per disputar 4 partits de la Nations League en les properes setmanes. I Joan Soteras ha estat reelegit com a president de la Federació Catalana de Futbol. Soteras ha guanyat les eleccions celebrades ahir amb només 26 vots de diferència respecte a Àlex Talavera. Escoltem Joan Soteras.
No l'hem guanyat amb un marge molt gros, però l'hem guanyat. Molt feliç d'haver guanyat, reconèixer en els meus adversaris, els candidats, el bé que també han treballat aquesta campanya, el bé que s'ha treballat, i doncs, desitjar-los també doncs, molta sort d'aquí endavant. I repeteixo, mà estesa per tothom. El que hem de fer a partir d'avui, treballar tots a una pel futbol català, que crec que s'ho mereix.
També en futbol, un dels noms propis del cap de setmana és la Rapitenca, que ha aconseguit l'ascens a tercera divisió. Fernando García és el president de l'equip ebrenc. Escoltarem Fernando García valorant què suposa l'ascens de la Rapitenca.
Ens visitarà la Devesa al Badalona, vindrà a l'Europa, vindrà al Sant Andreu, vindrà a l'Hospitalet, vull dir, poblacions que ens tripliquen en nombre d'habitants, però no en ganes i en futbol. I estic segur que el soci, l'aficionat Rapitenc, doncs ara tornarem, que era un dels objectius que teníem, el ficar, l'omplir la Devesa. Ahir feia molts anys que no la veia jo. Tanta gent me va recordar en aquella època de la tercera divisió i doncs va ser un goig poder fer això.
També avui hem sabut que Sergi Caballero deixa el Peralada per jugar la propera temporada al Sant Andreu de tercera divisió. I que en hoquei sobre patins, Berta Tarrida deixa el Voltregà després de 9 anys a l'entitat. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard. Fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Ivan Álvarez al control tècnic, Quita Fàbregas a la redacció, Eduard Cabré als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Porto amb mi les coses que em vas dir. El teu amor, el meu verí. Una part de tu em floreix a dins. El meu amor, el meu destí. Porto un tros d'ahir i un altre cop m'escapo i un altre cop m'escapo, sempre porto un tros d'ahir i un altre cop m'escapo. Van plorant els núvols grisos i ens fan enyorar el bon temps, el record del que vam ser. Que tot se'n vagi a la merda. Recordo que t'ho vaig dir, que seria millor així. No seràs, però m'ho vull creure, que al final s'ha decidit si en el fons som la veritat de tot el que ens ha passat. Som la sort de seguir aquí. Feliç. segur que sí.
La xarxa, la xarxa, la xarxa. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Maria Gisbert. Els directors dels centres públics alerten el conseller d'Educació, Josep González Cambray, d'un col·lapse real en el sistema educatiu. En un manifest conjunt denuncien una sobrecàrrega burocràtica, laboral i de gestió sense cap recurs addicional per part de l'administració. David Amador.
El manifest conjunt arriba abans d'una nova jornada de vaga de professors convocada per aquest dimecres. El document l'adreça en les direccions de 300 de centres educatius catalans i en ell avisen que la situació és insostenible, amb un risc de col·lapse que, segons asseguren els mestres, no pugui garantir el funcionament de l'escola pública amb uns estàndards mínims de qualitat. En el text, els directors recorden, molt preocupats, que la comunitat educativa està vivint un escenari d'esgotament i de tensió, derivat de la manca de planificació i de recursos. En aquest sentit, en el manifest, els responsables dels centres deixen ben clar que aquesta situació no es pot perpetuar en el temps i, per tant, exigeixen mesures i no paraules davant les demandes, han recordat, que s'han fet arribar de forma reiterada al departament. És el cas dels canvis al calendari escolar, el desplegament del decret d'escola inclusiva...